El Marcos, que com sabeu és el director a l'ombra d'aquest programa, ja sabia que avui el Torquelab va del sistema defensiu del Barça.
Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego!
Torquelab.
Ricard Torquemada, bona tarda.
Bona tarda. Ho ha fet bé el Marcos, això, eh?
Molt bé.
Una passada en profunditat.
Aquí estem per servir-lo. Ell vol fer la Lotochingua a la segona hora i la fem a la segona hora. Vol que parlem de sistemes defensius, doncs, Torquelab de sistema defensiu. A veure, segons dades del laboratori de la TDT, el Barça es localitza en camp propi, però, a més, clarament, les dues segones parts dels dos clàssics d'aquesta setmana, sobretot el de dimecres a la Copa, però també el de dissabte a la Lliga. Això ens ha fet preguntar al Ricard si, veient que els dos partits es resolen amb zero gols marcats per l'equip rival, vol dir que el Barça ha pres a defensar-se en camp propi, cosa que no s'havia fet.
Sí, jo crec que és una gran millora de l'equip, en aquest sentit. Era un equip acostumat, bé, que vivia a través de la possessió i, per tant, per defensar també necessitava tenir la pilota, que tenia dificultats perquè deixava molts espais a l'esquena i quan es defensava a camp propi és que no havia anat a classe, no havia, aquesta assignatura no l'havia estudiada. I crec que, com diu el Marcos, tot i que s'ha perdut, diríem, aquesta sensació de control de partida a través de la pilota, que és una cosa que el Barça hauria d'intentar recuperar, perquè no cal passar del 0 al 100. És a dir, es podria intentar tenir més la pilota, però quan no la tinguis, saber defensar en posicional, cosa que aquests dos partits, com dius, ha passat tot del nord al sud, i l'equip ha defensat molt enrere, no? Les dues línies de 4... Jo crec que la manera de defensar el Barça i la idea del 4-4-2 i d'alliberar Suárez i Messi, el Barça li dona seguretat, li dona consistència perquè les dues línies de 4 s'ajunten i defensa més organitzadament, tot i que també li és més difícil després quan recupera la pilota poder reposar amb ella, perquè és molt enrere, perquè Messi i Suárez estan molt separats i costa molt connectar, i aleshores has de jugar amb Messi i Suárez, però si Messi i Suárez la guanyen, tenen un 2-2 amb molts metres per davant. Sobretot parlo ara del Bernabéu perquè el Madrid era un equip que amb orgull volia atacar, amb altres partits potser és diferent, però contra equips poderosos això li passa sovint. Però en canvi les dues línies de 4 van treballar extraordinàriament bé, sempre contra oponent directe a pressió, molt bona basculació, els jugadors de les bandes amb molta capacitat de sacrifici, Dembélé fins i tot excepcionalment, Arturo Vidal quan va sortir, i després crec que Jordi els centrals van defensar l'àrea com a centrals que hagin jugat tota la vida a defensar l'àrea, no? Cosa que em fa produeix un parell de reflexions. Jo crec que l'Anglès és un jugador educat a defensar l'àrea, però que Piqué, que és un futbolista format i educat en una altra filosofia, té cos i mentalitat de defensa més tradicional. I que probablement el fet d'haver crescut en una idea com la blaugrana ha fet que ell hagués de competir contra natura, perquè té un cos molt
perquè
gran,
a casa,
té molta envergadura.
A ell li encaixa més defensant espais reduïts.
Clar,
que molt...
Correcte. Li costa girar, li costa ser explosiu. En canvi, si tu a Piqué l'agafes i el poses al United de Ferguson, com va fer en el seu moment, és un central que s'adapta perfectament i ho està demostrant, que té ànima, li agraden els moments límits, li agraden les situacions d'emergència.
L'altre dia fins i tot va decidir córrer per davant, sí, de la porteria, que l'hauria matat.
Que aquest va ser un moment d'alta autoestima, no? De dir, bé, és que tinc tanta autoritat que m'atreveixo a fer això. I sobretot defensen molt bé les centrades laterals. Jo crec que l'Anglès i Piqué van fer un exercici defensiu a l'àrea pròpia que fa molt de temps que el Barça no es veu, perquè no ho ha volgut, perquè no ho ha necessitat i perquè probablement no tenia jugadors preparats per fer-ho. Fins i tot Puyol era un jugador que sempre era millor si defensava cap endavant,
sí,
i si corria cap enrere, però no un defensa que dominés, diríem, l'àrea, no?
Però és que, perdona por interrumpir,
No, sisplau.
És que creo que Piqué se sintió Puyol el otro día. O sea, el espíritu y la genética defensiva que le ha transmitido Puyol, creo que hay un momento, hay una fusión de un central moderno, que lo ha sido, por definición, con un central antiguo. Es decir, hay momentos en que él incluso se tira al suelo y parece una serpiente en una jugada, sí, que sí, luego la salva Lenglet.
Sí.
A mí me parece una jugada extraordinaria que él, un tío que mide prácticamente 2 metros, defensivamente vaya al suelo e intente evitar el disparo. Y en esa fusión de central moderno y central antiguo, que para mí representa ahora mismo Piqué, creo que él ahora está disfrutando de defender. O sea, él disfruta con el oficio de central. Algo que en los últimos tiempos, bueno, en sus tiempos iniciales en el Barça, no necesitaba porque defendía con la pelota. Ahora necesita su cuerpo para defender. Como fue el caso de Lenglet, que creo que hay una costilla en el Museo del Camp Nou, con una sala ahí, porque salva 2 goles con las costillas, Lenglet. Y eso para mí es muy importante en un equipo llamado, como era al final de la transmisión, pijo. O sea, un equipo que no se manchaba, que vivía que vivía con smoking.
Haurem de fer un tema de... No entrarem en el tema ara.
Vale, perdona.
No, el tema pitxat, perquè vaig rebre un missatge de Màrius Serra diumenge.
Sí, ho vaig veure.
Que hi havia hagut un malentès.
Ah, sí?
Sí. Diumenge em va enviar un missatge de WhatsApp i em va dir... Dic que
jo
el pròxim dissabte ho resoldrem.
Jo vaig entendre pitxat com a pijat, però clar, el substantiu quin era?
No, és que no...
Pitxat és una variant dialectal, no? Diguem-ne.
Sí, ella es referia més a que fonèticament s'assemblaven perquè parlava de Ferran Torrent i del terme apitxat. Però no... Després em va dir que algú havia confós el sentit del missatge. Per tant, haurem de valorar que el...
Podem continuar del lepijo temporalment?
Ella em va dir... ella em va dir que... A Burgesat, per exemple, correcto. Si volguéssim.
Val, jo crec que pijo...
Però vaja...
pot ser un barbarisme o no està...
Jo en un camp de futbol un dia vaig sentir sou uns aristòcrates del futbol.
Sí, és veritat, algú se li va acudir un dia d'això.
En tot cas, quedi clar que tot això dels pijos ve de que el Santi Jiménez dijous passat aquí va dir que els culers ens havíem tornat uns pijos, alguns, com a mínim. Sí,
sí. No, però és que té tota la raó del món.
Sí, sí. Jo sóc l'abanderat del culer pijo, ja ho accepto.
No us gusta nada.
I de fet, mira, en aquest sentit, precisament, sobre aquest debat, el fet que Piqué i Lenglet s'hagin descobert com uns grans defensors sí. del que no és natural sí. en el Barça, sí. és una gran notícia puntual per dissabte, sí. però és una bona notícia pel futur del Barça?
Bé, aquesta és la pregunta. Jo crec que una cosa és que el Barça hagi millorat i una altra cosa que pugui tenir la millor expressió amb aquesta idea, no? La millor expressió competitiva.
Això ho vull obrir al Marcos, al Borda i a l'Edu. Imagino un escenari. El Barça guanya a la Juventus el partit d'anada. I a la tornada, amb un 2-1, va al Juventus Stadium i fa el que va fer a la segona part del clàssic. Sembla que amb certa eficàcia. Ja us estaria bé o ho descartem?
Jo ho descartaria de sortida perquè pel Barça és antinatural. Al final el Barça, la primera part, com es va defensar amb la pilota? I es va sentir molt més còmode.
Totalment.
Què passa? Que Artur venia d'una lesió...
Els pijos ens va agradar més la primera part.
Clar, jo estic amb tu. I Artur, que és el que t'ajuda molt a garantir aquesta posició, aquesta manera de jugar, tenia físic per 60 minuts. No podia jugar el partit sencer. Si quan arribi aquest partit teòric, Artur està millor i el Barça pot jugar a defensar-se amb la pilota com va intentar fer i com va fer a la primera part, molt millor. Si no hi ha més remei i ha d'acabar defensant d'una altra manera i traient pilotes a l'àrea, home, doncs a patir, tocarà patir, però no només a nosaltres que veiem, sinó sobretot amb ells que estan al camp.
Està clar.
Per tant, és molt millor el de la primera part.
Deixa'm sobre això que diu l'Edu. És que el que hem de valorar és si és realista que el Barça pugui monopolitzar la pilota de manera que tingui el partit controlat de dalt a baix.
No és.
Ocasions te'n crearan sempre.
No, ho dic perquè si aquest Barça pot tenir aquesta sensació de monopoli de la possessió i d'un partit...
Hay pocos equipos en el mundo que la puedan tener.
Aleshores, això ha variat una mica respecte a la naturalesa més pura, que era un equip que podia plantejar-se tenir durant molts minuts aquest control. Si aquest equip ha arribat a la conclusió que no pot fer el mateix, és molt interessant tenir una segona pell per poder estar preparat per altres contextos i altres registres, que és el que jo crec que està passant ara. Una altra cosa és que has de trobar els equilibris, perquè, com diu l'Edu, és evident que el Barça, la seva naturalesa, el convida a tenir la pilota i ha d'intentar defensar-se al màxim que temps possible, sempre que s'hagi de defensar, estem dient resultats amb avantatge, en situacions de partits de contra rivals poderosos, per haver-se de defensar poc en l'emergència. Però aquest registre el Barça jo crec que ara el necessita. O sigui, una altra cosa no és realista. Aquest equip no pot sortir al camp i dir em quedo la pilota i a partir d'aquí ataco i defenso. No, aquest equip no té, li costa molt tenir possessions llargues, hi ha situacions tàctiques que a vegades es fan en funció de com es defensa, i per exemple quan Rakitic juga com a interior esquerre l'equip no té el mateix circuit de passades que quan el 4-3-3 és més clar amb Artur a l'esquerra, i aleshores és molt important i molt interessant que l'equip també aprengui a sobreviure en situacions d'emergència. I ha passat dos exàmens al Bernabéu, és veritat, contra un equip amb poca capacitat rematadora, però amb un estadi que no és fàcil defensar-se.
Jo volia, per tancar la qüestió, per mi volia marcar una diferència entre el partit de dimecres i el de dissabte. Jo crec que el de dimecres el Barça acaba amb 0 a la porteria de casualitat, o per un mèrit descomunal entre el porter i els defenses i la falta de punteria del Madrid, i en canvi dissabte tinc la sensació que ni tan sols va concedir moltes... Vaja, em costa recordar una ocasió claríssima del Madrid, i jo crec que això és perquè sobre...
Bueno, perdona, porque el Barça se corrigió sobre el error.
Aquí nada.
Este es el gran cambio, es decir, el Barça aún ganando 0-3 se corrige sobre ese error. Ese, sí, para mí es fundamental.
Totalmente.
O sea, tú ganas 0-3 y ya está. No, Valverde corrige, como corrigió en la segunda parte, corrige de tal manera que no es lo mismo Rakitic de volante zurdo que de volante diestro. Es decir, Rakitic hace un trabajo extraordinario más allá del gol. El gol para mí es una anécdota de Rakitic. O sea, pero el trabajo que hace Rakitic en la ayuda defensiva sobre Sergio Roberto y sobre Piqué... ¿Por qué brilla Busquets? Porque está Rakitic y porque está Artur. Y porque el equipo entiende que si le tiene que dar una salida a Vinicius, es hacia fuera. Es hacia afuera, siempre hacia afuera. Fíjate cómo se perfilaba Sergio Roberto, dejándole la salida hacia afuera, porque le venía a la ayuda Piqué por dentro y le venía a la ayuda a Rakitic. ¿Cuántas ocasiones reales tuvo el Madrid después de ir perdiendo desde el minuto 26 en el Bernabéu?
Es que aquí
es cierto que es un pobre Madrid, pero eso no es responsabilidad del Barça.
No,
eso es responsabilidad del Madrid.
Yo anava aquí. Sí. Ho vas dir tu i ho vam pensar tots. Quan Valverde decideix posar Sergi Roberto a l'11 inicial, tots pensem, mare meva, si ha destrossat a Semedo, que en teoria és millor defensant, què no farà amb Sergi Roberto? I si Sergi Roberto no pateix, és perquè l'equip funciona millor defensant.
Molt, molt bé. Jo crec que Valverde va ser clau i que els jugadors ho van interpretar molt bé, perquè són jugadors molt madurs tàcticament. Piqué va estar molt atent a l'esquena de Sergi Roberto, també ho estava a l'esquena de Semedo, però probablement la sensació d'estar al mig camp més ple amb Rakitic a la dreta, Artur a l'esquerra, va fer també que Piqué pogués desplaçar-se una miqueta més a la dreta, que l'Anglès basculés, és a dir, la sensació és que les peces, l'ocupació d'espais defensiu era més racional i era molt més productiu, i això també va fer que el Barça se sentís més autoritari, perquè això també jo crec que va damnificar el Madrid, que venia amb una autoestima baixa. Vinicius ja no va intentar tant com el primer partit, és a dir, el futbol és multifactorial, no hi ha una cosa que ho canviï. Tot i això, a mi una de les coses que em preocupa del que vam veure de l'excel·lent rendiment defensiu, només n'hi ha una, que també vaig detectar el dia del Sevilla, és que quan el Barça entra en aquesta fase defensiva tan baixa, Suárez i Messi estan molt lluny de les dues línies de quatre. I què passa? Que quan el Barça recupera la pilota a l'àrea pròpia, el Barça està obligat a continuar defensant, perquè només poden connectar amb una passada llarga, i quan Messi i Suárez controlen aquella pilota es troben amb dos contra dos amb molts espais, i la temptació és té un magnetisme especial. Aleshores, el Barça corre amb un dos contra dos. Aleshores, el Barça mai reposa, no pot treure l'equip del darrere i torna a defensar el darrere. I clar, defensar tants minuts, malgrat que l'equip hagi guanyat, diríem que, seguretat en aquesta fase tan baixa, el Barça necessita sortir, i en la recuperació necessita trobar mecanismes. Algun dels dos de dalt més esglaonat, que Dembélé surti abans, que els laterals s'obrin, trobar línies de passada per poder defensar i reposar, i si cal tornar a defensar. No defensar, perdre-la, defensar, perdre-la, defensar, perdre-la, perquè entres en una cadena que és molt perillosa, que ja no depèn del teu rendiment defensiu, perquè justament ja ho sabem, que quan defenses reacciones i qui proposes al rival.
Conclusió, el Barça ha après a treure aigua de la barca, però millor que no ens hi acostumem. Ricard, que hem d'explicar algun no?
No, encara no. Aquesta setmana tindrem novetats.
Ens guardem l'artilleria per la TDT de dissabte.
La setmana és llarga.
Bé. Guardada queda. Ricard, gràcies.
Adéu.
Ara tornem.
Si alguien tiene los huevos de decírmelo la cara, que me lo diga. cuando ha sido mi jefe, nunca me ha saludado. Y pasan atrás para pegarme palos. Y si quieres saber lo que ha pasado, lo preguntas a Arashkat. Jo no hablo.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Jo no hablo.